Ja són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Ahir ens deixava als 82 anys Maria Teresa Campos, més enllà del guinyol que se'n pugui fer, una dona pionera, la primera reina dels matins que tant li van dir i tant va demostrar, precursora de moltes de les que vindrien després. Desviscuda per la professió a la que tant va donar i que tant li va donar, tant la televisió com la ràdio, una dona de somriure gran, classe llarga i feminista fins la mèdula. En aquest programa, La Caravana, ja des de la temporada passada, sabran que solem preguntar a actrius i cantants si hi ha datisme a la seva professió. I sovint ens expliquen que sí que n'hi ha, que la pressió sol ser forta. No fa tants anys, en una entrevista a Telemadrid, la Maritere, com la coneixien a la Màlaga que estimava, deia, doncs, precisament això, que, precisament això, que no se li donava feina per tenir aquesta edat, gairebé 80 anys. I precisament o ens replantegem com a societat o seguirà passant el que passa amb els nostres grans, l'oblit. Maria Teresa Campos va marxar com va arribar, amb un missatge tan contundent com clarivident. Avui els menús de casa inicien l'escola i deixarem de recordar qui se n'ha fet càrrec durant una part de l'estiu, qui els anirà a buscar a l'escola perquè nosaltres no podem o qui els explicarà aquell conte que recordaran per sempre. Són les 8 i un minut, això és La Caravana, i qui pujarà un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Doncs avui, que comença el nou curs escolar, parlarem amb Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, i també serem nosaltres la consellera d'Educació, Anna Simó. Amb l'Agència Catalana de Consum sabrem com reclamar incidències relacionades amb viatges. A més, farem tertúlia esportiva amb l'entrenador i exfutbolista Quico Parcerisas, també la periodista esportiva Gemma Mallorca, el també periodista esportiu David Balaguer i la cap d'esports d'aquesta casa, Anna Closa. I a les 11, David Balaguer es quedarà amb nosaltres una estona més per plantejar-nos les seves coses quotidianes. A 11:45 parlarem d'un musical de petit format al Teatre Maldà de Barcelona, una mirada crítica i irònica de l'amor de Feliuets, que ens presenten el seu espectacle Amor a Mort. A les 12 ens tornarem a fixar l'actualitat per desgranar les condicions que hi explicava Carles Puigdemont per un pacte d'investidura, i ho farem amb el professor de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona, Xavier Arbós. I a 11:45, Rafa Saragüja ens obrirà l'espai per viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. I a la darrera hora de programa descobrirem festes curioses com la de la filoxera de Sant Sadurní d'Anoia de la mà de l'historiador i guia oficial de turisme de Catalunya, Diego Gómez.
Tot això i més a La Caravana, un programa de la Ràdio en Català que comença ara mateix. Tres minuts que passen de les 8 del matí. A aquesta hora coneguem els titulars més rellevants de la jornada. Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, bon dia.
Avui arrenca el curs escolar per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. És el primer cop que comença tan aviat, el 6 de setembre, i amb una vaga convocada el primer dia de classe.
I és que ahir dimarts els representants dels treballadors es van reunir amb el Departament d'Educació, però la trobada no va servir per desconvocar la protesta. Faran, per tant, una manifestació a les 12 del migdia a Barcelona, tot i que els mateixos sindicats convocants auguren que no serà una gran mobilització.
Un curs escolar que començarà amb 5.500 infants, als quals els seus pares no poden pagar les despeses escolars dels seus fills. Són unes dades que ha avançat Càritas Diocesana de Barcelona a aquesta emissora.
Els perfils afectats són molt diversos i aquesta situació afecta psicològicament els nens i nenes que constantment se senten inferiors o exclosos en no poder quedar-se, per exemple, al menjador escolar o no poder anar d'excursió per no tenir recursos.
I en plena política, el govern espanyol considera que Carles Puigdemont ha obert una via al diàleg en la seva conferència d'aquest dimarts a Brussel·les, i la Generalitat ha tancat files amb l'expresident i comparteix íntegrament les condicions que ha marcat per investir Pedro Sánchez, entre elles l'amnistia.
La Moncloa diu que abordarà la negociació amb Junts des de la transparència, la democràcia i la coherència, i valora que el posicionament dels independentistes és una proposta de màxims. El govern celebra que Junts s'hagi obert també a negociar amb el PSOE i pensa que és una oportunitat històrica.
I els titulars d'avui tornen a passar per el canal. El seu alcalde ha reclamat els desplaçaments de cases i barrancs que hi ha al curs de l'aigua, ho ha manifestat en una entrevista a Ràdio Estel.
Roig ha assegurat que el municipi recupera a poc a poc la normalitat després de les destrosses que ha causat el temporal al cap de setmana. En aquest sentit, l'alcalde ha confiat que el govern posi fil a l'agulla ràpid i ha explicat que traslladarà a la Generalitat diferents propostes per evitar més desgràcies.
Ens fixem també aquesta hora en plan esportiva. La federació destitueix de manera fulminant Jorge Vilda com a seleccionador espanyol del futbol femení. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. Qui prendrà ara les regnes de la selecció és la segona entrenadora fins ara de Vilda, l'asturiana Montse Tomé. Després escoltarem què n'opina Vilda sobre aquest cessament, que ja us aviso que diu que li ha sorprès molt, i després també escoltarem què n'opina Dani Carvajal sobre tot plegat.
I en tenis, Novak Djokovic ja és a semifinals de l'Open dels Estats Units.
Aquesta victòria li ha suposat un nou rècord. El serbi de 36 anys es converteix en el tenista amb més semifinals de Gran Slam, superant el suís Roger Federer. Ara s'enfrontarà a Ben Shelton. El Alcaraz jugarà demà.
I a la cara B de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
De Laila Kirstin, una dona noruega que molta atenció perquè s'ha fet mundialment coneguda per moure's com un cavall.
Com?
Com un cavall. Després ho expliquem.
Perfecte. Sis minuts que passen de les 8. A aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada amb temperatures altes a la costa, temperatures de més de 20 graus, però avui les màximes baixaran lleugerament. Al litoral, entre els 27 i els 29 graus, però aquí tindrem molta humitat i, per tant, molta xafogó. I a la resta del país, temperatures màximes entre els 30 i els 33 aproximadament, les més altes cap a les comarques del Pla de Lleida. Continuem tenint un temps molt tranquil perquè lluirà el sol durant tota la jornada, només amb la presència d'alguns núvols alts al llarg del dia, i a la tarda una miqueta més abundants cap al Pirineu, però no duraran cap mena de precipitació. Cal dir també que de cara a demà dijous, l'única novetat és que demà a la tarda cap al Pirineu pot arribar a caure algun ruixat, però les temperatures seran més o menys com les d'avui. De cara també a divendres i el cap de setmana, tranquil·litat, més núvols a la tarda al Pirineu i temperatures sense canvis importants. Per tant, amb calor i també amb xafogó a la costa.
Set minuts que passen de les 8 del matí. Per saber quina és la situació a aquesta hora a les carreteres catalanes, també anem cap al RAC. Àlex Huguet, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Continua el carril tallat a la C-17 a l'altura de Masies de Voltregà, en sentit sud, per l'avaria d'un vehicle, tot i que no implica cues en aquell tram. Pel que fa a la situació d'inundacions del sud del país, a la C-12 avui ja s'ha circulat pràcticament amb normalitat, tot i que hi ha alguns trams lents entre Amposta i Tortosa. Més enllà d'això, es va notant més moviment a l'àrea metropolitana, amb cues ara a la P7 arribant a l'enllaç amb la B23 al Papiol en sentit sud, la C58 amb 3 quilòmetres tant a Ripollet cap a Sabadell com des de Montcada cap a Barcelona, o sobretot la 2 amb 4 quilòmetres més al tram de Pallejà i fins a Sant Vicenç dels Horts també en sentit Barcelona. I a les rondes també hi ha els trams habituals afectats en sentit sud. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. També saludem a aquesta hora Rafa Sanahuja. Rafa, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
A qui li donem el bon dia avui?
Bé, ja ens ho ha dit el Toscano, i és ben conegut que avui és el dia de tornada al col·le, després de gairebé 3 mesos de vacances de la canalla. He vist molts pares amb llàgrimes als ulls.
Llàgrimes als ulls, eh?
Llàgrimes als ulls d'emoció. Apenats. I patint molt, perquè avui ja no estan amb els seus fills. I jo vull afinar molt el bon dia d'avui a unes persones en concret que estaran amb els 5 sentits molt esmolats a molts centres educatius, i és que sé de bona tinta que molts centres, i això és una mica trist, han decidit que els alumnes que vagin amb el telèfon mòbil al col·legi han de lliurar-lo, entregar-lo en entrar, l'escola els custòdia durant tota la jornada escolar, i recollir-los en sortir. Tu imagineu-vos, hi ha una persona, moltes persones, una per cada col·legi que ho faci, que ha de requisar els smartphones i se'ls han de donar criatures que en molts casos han passat l'estiu enganxat als telèfons, als TikToks, a les plataformes, als xats...
Drama.
I que sentiran que els treuen una part del seu ésser. Creieu que els entregaran com si tal cosa? No sé, Ric, no ho ves clar. Doncs per als encarregats d'enfrontar-se a aquestes criatures que tenen els mòbils com un apèndix cibernètic de si mateixos, jo els hi dono bon dia i també molt ànim, i que Déu els agafi confessats.
I qui necessitarà vitamines aquest matí?
A veure, vitamines a mansalva per a tot el Ministeri de Cultura i Esport, que ahir va tenir una petita relliscada sense importància, gairebé com un homenatge a Francisco Ibáñez, perquè la cosa és molt de mortadelo. Resulta que el Ministeri de Cultura i Esport ha volgut condecorar les jugadores de la selecció espanyola de futbol i el cos tècnic de l'equip amb la medalla d'or de la Reial Ordre del Mèrit Esportiu per guanyar el Mundial. Fins aquí tot correcte.
Sí.
La idea era donar-li a la defensa del Real Madrid i capitana de la selecció, Ivana Andrés, una mica en representació de totes, no? Però vet aquí el petit problema. Ha confós Ivana Andrés amb la model influencer Ivana Icardi.
No.
Sí, ai, aquesta petita confusió, otorgant-li el reconeixement per error a aquesta última, i així consta oficialment en una resolució de la presidència del Consell Superior d'Esports publicada al BOE, al Butlletí Oficial de l'Estat. Per tant, Ivana Icardi, que per cert és germana del jugador Mauro Icardi, actual futbolista del... Per aquí igual ve la confusió, han dit, bueno, aquí això té a veure una mica amb l'esport, doncs ja està. Vale, ell és jugador del Galatasaray de la Lliga Turca i protagonista, la Ivana Icardi, d'alguns programes de televisió com Gran Hermano i Supervivientes. S'ha trobat, com qui no vol la cosa, amb aquest... Home, i tant, i de referència.
Sí, sí, sí.
Amb aquest reconeixement. A veure, que posar a Instagram tot el dia super fashion, no dic jo que no tingui mèrit, eh? O sigui, això crec que això ho reconec molt, però és clar, no sé, no sé. Per tant, hi ha Ministeri de Cultura una mica de vitamines per afinar una mica més, i bé, que si condecores una persona estaria bé no donar-li a algú que no té res a veure. Sí, Toscano, endavant.
No te va... Això demostra que tenim un ministre de Cultura que en sap molt d'esports, de cultura
sí.
I esports.
Sí, sí, sí.
Moltíssim.
Sí, sí, sí.
I que segurament veu Supervivents i Gran Hermano.
Exacte. Ara no me'n recordaré del nom, que ara he fatal. Però recordo que aquest govern va començar amb un ministre de Cultura que va dir que d'esports no en tenia ni idea. Que era el valencià, era Max... alguna cosa.
València, bona
sí, sí,
gent.
Sí, era valencià.
Bona
era
gent. Els valencians...
Màxim Huerta.
Màxim Huerta. Màxim Huerta. Ah, és veritat?
Màxim Huerta. Sí, sí, sí.
Va durar poc.
Va durar 3 dies.
Sí, sí,
va durar
sí.
Poc.
Un altre referent. A qui no li arrencarà el cotxe avui?
Mira, mirem cap als Estats Units. És fàcil que no li arrenqui a un ciutadà de Nebraska. Nebraska, el lloc de grans carns, que va protagonitzar...
Com?
El...
Perdó. Sí, lloc no? De grans carns?
No hi ha una carn de Nebraska que és molt bona, diuen?
Tinc ni idea.
Sí, home, sí.
Sí?
Busca algú, això.
Val, val,
carn de Nebraska. Nebraska va protagonitzar en les seves carns, just mai millor dit, un acudit d'Eugenio. Una nit, un home que circulava per l'autopista 77 va trucar al 911 per alertar que havia vist un conductor en contradirecció. Clar, la policia americana ja saps com són,
sí,
amb les
sí,
ulleres,
sí,
ulleres de sol i tal, es va posar en marxa, va localitzar el cotxe i el conductor i es van adonar que era la mateixa persona que havia trucat.
No.
És a dir, t'imagines, la policia... policia, un loco que va a contradirecció, i era ell justament. L'oficina del xèrif del comtat de Lancaster, un poble on hi ha molt bones cremes per la pell, afegeix en el post en què... Bueno, clar, és d'on surten les...
Mira, jo la crema solar que he fet servir aquest...
És Lancaster.
Lancaster.
Doncs ve d'allà, ve de Nebraska.
I poble on va néixer...
Bart.
En Bart.
Bart. Perfecte. Anem forts. Anem
sí,
forts
sí, avui sí.
Aquest dimecres anem forts. Bé, doncs el xèrif afegeix en el post on ho han comunicat a les xarxes socials que van fer-li el test d'alcoholèmia i, oh sorpresa, va donar positiu. De fet, va superar el doble del límit legal de contingut d'alcohol en sang. Segurament aquell cotxe trigarà una mica a circular.
M'ha agradat molt que perdessis d'un cotxe a qui no li arrencarà el cotxe. Està molt bé, això.
Home, clar.
Sí, 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 és així.
Vaig intentar lligar les coses
sí, sí, sempre.
Amb coherència. Sempre. Amb coherència.
Gràcies, Rafa, ens posem més seriosos, anem a l'informatiu. De minuts que passen de les 8 del matí. Avui arrenca el curs escolar per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària i és un inici històric per dos motius. Primer, perquè és el primer cop que comença tan aviat, el 6 de setembre, després del canvi de calendari impulsat pel govern de Pere Aragonès. Però també ho és perquè, com diuen els sindicats d'educació, mai abans havien convocat vaga el primer dia de classe. Ahir els representants dels treballadors es van reunir amb el Departament d'Educació, però la trobada no va servir per desconvocar la protesta. Ho va seguir tot plegat Pau Massip. Pau, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs no, la reunió de la mesa sindical no va acabar amb cap acord. De fet, la tensió entre sindicats i govern es va fer més que evident, ja que dos dels participants, USTEC, el sindicat majoritari entre mestres i professors, i la CGT, es van aixecar de la taula poc després de començar. Aquests sindicats asseguren que tenien un pacte gairebé a punt de firmar amb l'anterior conseller d'Educació, Josep González Cambray, però que amb la seva destitució i el nomenament d'Anna Simó, tot ha quedat en paper mullat i ara s'ha de començar de nou. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, acusa el govern de no voler revertir les retallades i creu que fa servir els pressupostos de l'any que ve com escut.
Entenem que és una excusa, eh? Ja venia aquest acord, entenem que amb un aval d'economia, per tant, que els pressupostos o la manca de pressupostos o el no saber quins pressupostos és una excusa que s'han buscat, diguéssim, bloquejar aquestes negociacions i dilatar novament doncs, el retorn d'aquestes condicions laborals.
El Departament d'Educació defensa que havia convocat la mesa per donar a conèixer les inversions que han posat en marxa per aquest curs i lamenta que els sindicats s'aixequessin de la taula i no els deixessin ni explicar-se. Tot i així, com reconeix Patrícia Gomà, secretària general d'Educació, tampoc pensa que s'hagués desconvocat la vaga.
Segurament era molt difícil. Nosaltres pensàvem que havíem d'explicar-nos de tot allò que s'inicia aquest curs i era molt difícil quan aquests sindicats doncs, ja havien pres aquesta decisió fins i tot abans de saber quines serien les novetats d'inici de curs.
Els sindicats reclamen recuperar el poder adquisitiu dels docents i els complements salarials perduts amb les retallades, reduir 2 hores lectives per als docents més grans de 55 anys i equiparar les condicions laborals dels professors de formació professional.
Gràcies, Pau. I davant d'aquesta situació, el Departament d'Empresa i Treball ha fixat els serveis mínims per la vaga d'aquest dimecres als centres educatius. Xavi?
En concret, hi hauria d'haver una persona de l'equip directiu per cada centre i un docent per cada 3 aules a infantil, primària i també a secundària. Als centres d'educació especial i les llars d'infants, els serveis mínims seran del 50%. En el cas del personal de menjador, esbarjo, cuina, acollida extraescolars i del servei d'atenció als alumnes amb necessitats especials, també hi haurà d'haver almenys la meitat del personal. En el complex educatiu de Tarragona s'estableix el 50% del personal de menjador i cuina, una persona de manteniment per torn i el manteniment del servei habitual en infermeria i vigilància.
Un curs escolar, però, que no començarà igual per tothom. Càritas de Barcelona ha alertat des de Ràdio Estel que hi ha 5.500 infants amb famílies que tenen dificultats per pagar la seva escolarització.
En una entrevista a l'Estel Migdia, Mireia Milian, la responsable del programa de Famílies i Infància de l'entitat de l'Església, que ha dit que els perfils afectats són molt diversos i aquesta situació afecta psicològicament els nens i nenes que constantment se senten inferiors o exclosos perquè, entre d'altres, no poden quedar-se a dinar a l'escola i tampoc poden anar d'excursió. Des de Càritas posen a disposició de les famílies i els infants un seguit de suports.
Donem suport amb tant de beques de menjador com de material no, escolar, etc. Tenim 32 reforços educatius ara mateix oberts per les tardes perquè aquests infants quan surtin doncs, puguin també seguir no, l'escolarització i les dificultats que puguin tenir.
Des de Càritas han celebrat la iniciativa també del govern perquè fa l'impuls dels xecs de 100 euros en ajudes per comprar material escolar, però denuncien que, tot i que les ajudes són benvingudes, no són suficients.
D'altra banda, l'Organització de Consumidors i Usuaris ha calculat que les famílies gastaran de mitjana uns 500 euros per fill a la tornada a l'escola d'aquest curs.
Això inclou les compres necessàries de roba, quaderns o un altre tipus de material escolar i no té en compte altres partides com, per exemple, la matrícula, les quotes de l'escola, les extraescolars, el menjador o les quotes de l'AMPA, que sumades a les anteriors poden superar els 2.000 euros l'any per alumne de mitjana.
I l'ONG Educo ha denunciat que el sistema de beques menjador a Catalunya no garanteix l'accés a tota la infància vulnerable. L'entitat avisa que uns 100.000 nens es quedaran sense aquesta ajuda aquest curs.
La seva portaveu, Pepa Domingo, ha reclamat millores perquè l'ajut arribi a més famílies i ha demanat també més recursos. Domingo ha explicat que només en alguns casos extraordinaris les beques cobreixen el total del cost, ja que la majoria de les que s'atorguen cobreixen només el 70% i les famílies tenen dificultats per pagar el 30% restant.
Si no van al menjador escolar aquests nens, quina és? Com ens hem publicat en altres informes, és quedar-se d'anar a dinar a casa sols. I llavors, després, molts d'aquests nens i nenes no tornen al col·legi.
De tot plegat en parlarem quan faltin 10 minuts per les 9 amb Iolanda Segura, portaveu d'Ustec. Després, a un quart de 10, la consellera d'Educació, Anna Simó, aquí a Ràdio Estel. Canviant de qüestió i en clau política, el govern espanyol considera que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha obert una via de diàleg en la seva conferència d'aquest dimarts a Brussel·les, on va marcar les línies de la negociació que passen per l'amnistia, el reconeixement de la legitimitat de l'independentisme, una mediació que garanteixi que els acords es compleixin i el reconeixement del català a la Unió Europea.
Fons de l'executiu espanyol apunten que abordaran aquest diàleg amb discreció i actuaran sempre dins del marc de la Constitució per enfortir la convivència a Catalunya. N'ha parlat Fernando Grande Marlaska, que és ministre de l'Interior en funcions.
Eso es lo que nos conduce, lo que nos determina y lo que provoca que estudiemos todos los alcances y con un objetivo concreto y claro, garantizar la convivencia en nuestra sociedad, garantizar la convivencia en nuestro país. Pero vuelvo a decir, no se puede alcanzar la convivencia fuera del marco constitucional.
La Moncloa ha assenyalat que abordarà la negociació de Junts des de la transparència, la democràcia i la coherència. També ha reiterat que consideren el posicionament dels independentistes una proposta de màxims i que confien en arribar a un acord.
Reacció oposada del Partit Popular. El seu president, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat que el plantejament de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, per negociar una investidura és inacceptable i impossible.
Des del Congrés, aquest dimarts, després de reunir-se amb el líder de Vox, s'ha denunciat que les demandes de Puigdemont impossibiliten les igualtats dels ciutadans davant la llei i beneficien els qui l'han incomplert. Feijóo també ha avisat a Junts que si pretén exigir una amnistia, el Partit Popular es poden estalviar mantenir una reunió amb ells per abordar la seva investidura.
Si el requisito para que yo sea presidente del gobierno es comprometer una amnistía que no cabe en la Constitución y que es una ofensa a la democracia española, la respuesta es nos podemos ahorrar la reunión.
I d'altra banda, Feijóo ha instat el líder del PSOE, Pedro Sánchez, a rebutjar també aquestes condicions i a replantejar-se el seu posicionament sobre la investidura de Feijóo.
Per cert, sobre si cap la Constitució o no aquesta amnistia, en parlarem avui també cap a les 12 del migdia amb el professor de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona, Xavier Arbós. A tot plegat, la Generalitat tanca files amb el discurs de Puigdemont i comparteix íntegrament les condicions que ha marcat l'expresident per investir Pedro Sánchez. El govern celebra que Junts s'hagi obert també a negociar amb el PSOE i pensa que és una oportunitat històrica perquè l'independentisme pugui sumar esforços per reclamar l'amnistia i l'autodeterminació. Judit Caselles, què tal? Bon dia.
Bon dia. El govern veu amb uns ulls les condicions que Puigdemont ha posat per la investidura. Insta Junts a anar plegats. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, pensa que la situació actual és una oportunitat d'or perquè Esquerra i Junts puguin forçar el PSOE a fer cessions a l'independentisme. Així veu més fàcil aconseguir l'amnistia dels independentistes encausats i avançar perquè finalment l'Estat accepti que Catalunya pugui votar en un referèndum.
Celebro la coincidència que hi ha en el plantejament que ha expressat el president Puigdemont en els objectius, amnistia, referèndum, i en l'eina, que és la negociació. I això és rellevant, i per tant no puc fer cap altra cosa que mostrar la satisfacció, subratllar la coincidència i subratllar també una obvietat, que si coincidim i a més ens coordinem i ho fem de forma acordada, tindrem molta més força.
Aragonès aposta per una estratègia coordinada d'Esquerra i Junts que van treure el mateix nombre de diputats per poder obtenir millores per Catalunya. De moment, el president no té programada, com a mínim públicament, cap reunió amb Carles Puigdemont, tot i que tots dos estan en contacte.
Gràcies, Judit. I mentrestant, l'eurodiputat de Junts, Toni Comín, ha lamentat que el Parlament Europeu hagi caigut en la trampa de l'autoritarisme per la retirada d'una foto d'una urna de l'1 d'octubre en l'exposició organitzada per Comín i Carles Puigdemont al mateix Parlament.
En la inauguració d'aquesta mostra, que porta per títol Les contribucions de Catalunya al progrés social i polític europeu, Comín ha considerat una paradoxa que un Parlament obligui a retirar una foto d'una urna. Comín ha dit que és una decisió impròpia d'un Parlament democràtic i ha estat breument interromput per l'eurodiputat de Vox, Germán Terch, que ha dit que la imatge era apologia del colpisme. Escoltem, perquè aquest ha estat el moment.
Doncs que l'1 d'octubre, des del nostre punt de vista, és precisament anar a l'avantguarda d'Europa en el reconeixement dels drets i de les llibertats dels pobles.
Comín ha respost dient que no tenia previst que hi fos present l'ànima autoritària d'Europa.
I un últim apunt polític, perquè el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'empara electoral presentat pel PSOE pels vots nuls a Madrid en els comicis del 23 de juliol passat.
El recurs es presentava contra una sentència del Suprem que confirmava l'acord del passat 8 d'agost de la Junta Electoral de Madrid de no revisar aquells vots. El PSOE havia demanat a l'àrbitre electoral que revisessin tots els vols nuls d'aquella demarcació. Cal recordar que els socialistes van perdre un escó a Madrid a favor del Partit Popular després que es comptabilitzessin els vots provinents de l'estranger.
I tornem a Catalunya, perquè l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, ha reclamat el desplaçament de cases i barrancs que hi ha entre el curs de l'aigua. Ho ha manifestat en una entrevista a Ràdio Estel en explicar que el municipi recupera a poc a poc la normalitat després de les destrosses que ha causat el temporal el cap de setmana.
Roig ha respost així a la consellera Laura Vilagrà, que dilluns es va comprometre a agilitzar les inversions per evitar que això no torni a passar. En aquest sentit, l'alcalde d'Alcanar ha confiat que el govern posi fil a l'agulla ben ràpid i ha explicat que traslladarà a la Generalitat diferents propostes per evitar més desgràcies. Ho deia així ahir en una entrevista en aquest mateix programa.
en l'àmbit del circuit d'aigües, si hi ha alguna possibilitat de traslladar els barrancs o fer alguna modificació del circuit d'aigües perquè no baixi pel mig del nucli urbà. Per exemple, i en l'àmbit de l'urbanisme, si hi ha alguna possibilitat, si hi ha recursos econòmics per a fer expropiacions, per a treure cases, equipaments que d'alguna forma bloquegin el pas de l'aigua al mar.
El màxim representant local ha explicat que el més afectat han sigut els camins rurals, que s'han deteriorat molt, sobretot després d'haver patit 3 aiguats en només 5 anys. El temporal també ha afectat les finques agrícoles. L'alcalde, per tant, ha explicat que s'ajudarà els pagesos per arreglar els accessos als camps i puguin començar a collir ben aviat la fruita.
Per tot això, el govern espanyol inclourà els municipis del Montsià afectats per les tempestes violentes en una declaració estatal de zona afectada per emergència de protecció civil que inclourà les regions de Madrid i Toledo.
El delegat de l'Estat a Catalunya, Carlos Prieto, juntament amb el subdelegat a Tarragona, Santiago Castellà, han visitat Ulldecona, Alcanar i Santa Bàrbara aquest dimarts. Prieto, des d'allà s'ha compromès a trobar línies de subvencions amb els ministeris d'Interior i Política Territorial que puguin ajudar a revertir els desperfectes que ha causat el temporal.
Estem en contacte amb els diferents ministeris per veure ajudes d'altres ministeris i a la vegada també veure si això es pot acabar incloent doncs, en una futura declaració de zona greument afectada. Però, insisteixo, encara hem d'avaluar, també s'està avaluant a Madrid, a Toledo, és a dir, decret que vostès saben seria d'àmbit nacional, d'àmbit estatal, i per tant, doncs, en primer hem de mirar efectivament quines són les afectacions.
Els alcaldes demanen el treball coordinat i conjunt i recorden, atenció, que encara no s'han cobrat els ajuts del temporal de l'any 2021.
I on l'aigua està fent estralls ara és a Grècia. Les pluges torrencials provocades pel temporal Daniel sacsegen el país just quan les autoritats han donat per extingit el megaincendi que va cremar durant dues setmanes.
En alguns punts, com per exemple a la ciutat de Volos, s'hi han arribat a acumular, atenció, 768 litres per metre quadrat. Per fer-se una idea, és la quantitat d'aigua semblant a la que pot caure en una ciutat catalana durant un any. La tempesta ja ha deixat un mort. Es tracta d'un pastor que intentava assolir els seus animals quan un mur s'ha esfondrat damunt seu i també es busca un home que va ser arrossegat fins al mar quan circulava amb el cotxe.
Tornem a canviar de qüestió perquè Salut Pública ha confirmat un cas de dengue autòcton a Catalunya, segons ha explicat fonts del Departament de Salut.
L'afectat és un menor de la zona de Tarragona. El cas es va detectar a finals d'agost i després de la investigació epidemiològica pertinent es va considerar que la transmissió havia estat autòctona. El nen va ingressar a l'hospital i ara ja ha rebut l'alta. Fins al 7 d'agost s'havien conformat 27 casos de dengue importats a Catalunya. Segons va avançar el periòdico, ahir el menor de 4 anys va ingressar a l'hospital Sant Joan de Reus.
Mentrestant, les infeccions per coronavirus es mantenen estables a Catalunya i avui hi ha 480 ingressats a l'hospital, 6 més que la setmana anterior. Aquesta setmana també s'han detectat 119 casos menys que fa 7 dies. Avui hi ha poc més de 5.000 persones amb Covid.
Són les dades publicades pel portal cívic del Departament de Salut pel que fa a la setmana del 28 d'agost al 3 de setembre, quan hi havia 13 persones ingressades a l'UCI. L'estimació de la taxa setmanal global és de 120 en la línia de la setmana anterior. El 84% de les persones ingressades tenen més de 60 anys. Ja fan 9 setmanes que es registra un augment de la incidència del coronavirus, però sembla que comença a estabilitzar-se. Tot i així, Salut preveu que podria produir-se un nou augment després d'aquestes vacances pels canvis en la interacció social.
Per cert, que 13 investigadors catalans rebran subvencions d'inici del Consell Europeu de Recerca destinades a ajudar joves científics que es troben en la fase inicial de la seva carrera per posar en marxa el seu projecte en camps com la medicina i la física, les ciències socials o les humanitats.
Entre aquests seleccionats hi apareixen investigadors de centres com la Universitat Autònoma de Barcelona, la Pompeu Fabra, l'Institut Català d'Investigació Química o també la Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona. Segons va detallar ahir dimarts la Comissió Europea, en total l'organisme ha anunciat una concessió de 400 ajudes a joves científics i experts universitaris per de valor de 628 milions d'euros.
I un jutge de Barcelona ha autoritzat fer un peritatge privat sobre la palmera que va matar una jove el 3 d'agost passat al Raval.
Ho va demanar la família de la víctima, que va demanar concretament que un perit agrònom pugui analitzar l'arbre caigut i intentar així descobrir per què va caure. El jutjat ho ha autoritzat i ha requerit, per tant, ara l'Ajuntament de Barcelona que conservi les restes de l'arbre que va retirar fins que l'expert escollit per la família el pugui examinar.
I encara a la capital catalana, un incendi en un edifici d'oficines del carrer Aragó deixa 4 ferits. El foc va començar aquest dimarts al matí i els bombers el van extingir el vespre.
L'incendi va obligar a desallotjar tots els treballadors, que són més de 300 persones. 6 persones més van ser ateses pel SEM i van rebre l'alta in situ. El foc va començar al soterrani, on hi ha el quadre de llums, tot i que no es veien les flames des del carrer, sí que s'hi podia apreciar una densa fumera. La Vanessa i en Javier han explicat, en declaracions a Ràdio Estel, com van viure la sortida de l'edifici.
incendi s'ha produït al sòtans, al quadre elèctric del sòtans, s'ha pujat cap a dalt i ens hem assabentat per un veí sol,
sí,
perquè no ha sonat l'alarma, sí, no ha sonat res.
Ha vingut un noi d'una altra planta a dir foc, 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 sortiu. I per sort l'escala estava bé i hem pogut sortir bé. Ah. Amb el fum, a fora de l'oficina, o sigui, hem obert la porta i ja era tot negre.
Al lloc dels fets van treballar-hi més de 10 dotacions dels bombers i s'hi van desplaçar 5 unitats del servei d'emergències encarregades d'evacuar els ferits a l'hospital i també al CUAP. A més, segons Endesa, uns 200 abonats de la zona van patir talls de llum. Com a curiositat, l'edifici on s'havia produït l'incendi era la seu del desaparegut diari Teleexpress.
I el sindicat de manters de Barcelona han denunciat que un grup de venedors ambulants ha patit un nou episodi de persecució i humiliació per part de la Guàrdia Urbana.
En un vídeo que s'ha difós a les xarxes socials s'hi pot veure un grup de manters encarant-se amb agents de la policia de Barcelona a l'estació del metro de Plaça Catalunya. El contingut va acompanyat d'un text en què el sindicat critica el model de Jaume Collboni. En aquest sentit, retreu al nou batlle que les seves primeres accions hagin estat a pujar-se el sou, plantejar l'ampliació de l'aeroport, organitzar la Vuelta i incentivar un turisme que cada cop expulsa més veïns i perseguir els manters que, segons han dit, busquen sobreviure en una ciutat cada cop més hostil.
Precisament sobre tot plegat en va parlar ahir el director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, en una entrevista en aquest programa. Des de l'entitat demanen que cal un canvi de paradigma en la societat sobre la percepció que es té de la pobresa.
Bueno, yo creo que el que beneficiaría a una societat és veure les situacions de pobresa com un problema, no com una opció, o que sigui, que aquests manters al final estan buscant-se la vida. O sigui, si algú es pensa que algú té el desig de viure fent de manter, algú té el desig de viure dormint al carrer amb falses opcions de llibertat.
I un últim apunt de la capital catalana. Els taxistes amenacen amb bloquejar de nou la Gran Via de Barcelona per la diada de l'11 de setembre. El sindicat Elite Taxi denuncia la sanció de 123.000 euros que els ha imposat l'Agència Catalana de la Competència per boicotejar Uber i altres plataformes de mobilitat a la capital catalana.
Elite Taxi considera que el Tribunal de Competència està vulnerant el seu dret de protesta i de llibertat d'expressió. Per això, aquesta tarda votaran si dilluns que ve, 11 de setembre, bloquegen la Gran Via de Barcelona, tal com explica el portaveu d'aquest sindicat, Tito Alba.
No vamos a parar. Hoy hemos convocado una marcha lenta, pero el 11 de septiembre el taxi de Barcelona va a parar y va a poner en el centro de Barcelona, la Gran Vía, todos los taxis, porque es un día para reivindicar derechos y libertades. Así que el 11 de septiembre, el amarillo y negro, y se va a plantar en toda la Gran Vía a decir que en Cataluña se vulneran los derechos fundamentales.
L'associació de taxistes ha pres aquesta decisió perquè està molt molesta amb la decisió del Tribunal de la Competència Català i ha anunciat que demandarà al seu president i a la seva directora general. El sindicat els acusa de prevaricació i tràfic d'influències i consideren que la multa és totalment desproporcionada i que només busca acabar amb Elite Taxi.
Algun comentari sobre l'emperador?
Jo agafaria aquest tall, diria que és del nostre representant sindical d'aquí de Radio Estel, i li enviaria a Toni Herbàs. Sí,
ja.
En qualsevol història.
El que sigui.
I el dia 11, 12 Gran Via.
Ara, també. Va, canviem totalment de qüestió. La sala 21 de l'Audiència de Barcelona serà l'encarregada de jutjar el futbolista Dani Alves per l'agressió sexual que hauria comès en una discoteca la nit del 30 de desembre l'any passat.
Ara mateix la causa encara està pendent de resolució d'un recurs de la secció tercera de l'Audiència presentada per la defensa del mateix Alves. Un cop superat aquests tràmits, Jessica es fixarà una data pel judici.
I l'acusat d'asfixiar la seva exdona Manresa estava molt enfadat perquè ella havia iniciat una relació amb un altre home.
Així ho han assegurat els testimonis que han declarat durant la segona jornada del judici que se celebra amb jurat popular també a l'Audiència de Barcelona. Entre els testimonis hi havia l'última parella de l'acusat que ha explicat, atenció, que l'home li havia enviat un missatge just després dels fets dient que el dia en què va cometre l'assassinat era un bon dia. Després l'home va intentar suïcidar-se però els Mossos ho van poder evitar. Durant la jornada també ha declarat al pare de la víctima, que és qui se la va trobar morta, i ha explicat la seva sorpresa davant la perfecció amb què estava embolicada amb el paper de film.
I la plataforma Netflix finalment sí que podrà estrenar la sèrie El cuerpo en llamas, que narra el crim de la Guàrdia Urbana, el nom amb què es coneix l'assassinat de Pedro Rodríguez, un agent de la Guàrdia Urbana de 38 anys.
El jutjat de Barcelona no ha admès a tràmit la petició que havia fet l'acusada Rosa Peral, que està condemnada com a autora del crim, que va demanar aturar cautelarment la difusió de la sèrie. La magistrada argumenta que aquest assumpte l'hauria de tractar el partit judicial de Vilanova i la Geltrú, que és on la condemnada vivia abans d'ingressar a presó. Peral ha demanat aquestes mesures cautelars en el marc d'una demanda per Dret a l'Honor contra la productora i la plataforma de Netflix. Moltes ganes d'aquesta sèrie.
Per cert, una sèrie que s'estrena el proper divendres, basada en el llibre de Toni Muñoz. Toni Muñoz, que el tindrem aquí en aquest programa, La Caravana, per parlar d'aquest crim de la Guàrdia Urbana. I, per cert, una sèrie que val molt la pena, que jo he pogut veure ja i que és espectacular, de veritat.
No, no, anava a dir que tu ja l'has vista, tens aquest privilegi.
A mi el que em sembla més curiós és que Peral demandi a Netflix per Dret a l'Honor, com si no el
tinguessin
a tocar.
Exacte. Sí.
La qüestió és...
Com si tingués honor.
Que s'hagi estat condemnada, això és el de menys, però, ostres, que facin una sèrie, saps?
Va, més qüestions. El grup inversor saudí Telecom Company ha comprat el 9,9% de Telefònica, segons ha informat la firma de telecomunicacions saudita a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
La transacció ha tingut un valor ni més ni menys de 2.100 milions d'euros i converteix així el grup saudit en el primer accionista de Telefònica. La inversió s'ha fet a través de l'adquisició d'accions representatives del 4,9% del capital social de Telefònica i d'instruments financers que confereixen, per tant, una exposició econòmica sobre un altre 5%. No tinc ni idea què vol dir tot això, però, En sabeu, d'economia?
Ho preguntarem a algun expert, com sempre. Com sempre, des d'aquest programa. I en cultura, des d'aquesta matinada, ja podem escoltar la nova cançó dels catalans, Ginestar. Sona així. Amb terres, pam, 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 pam,
pam. El duet format pels germans Júlia i Pau Serrasolses publica aquest dimecres amb Bategues. És el segon avançament del que serà el seu quart disc, una cançó que descriu la sensació física d'un enamorament i que vol explicar metafòricament com ha explicat el segell com dues persones es tornen una de sola quan s'enamoren. El grup ja va publicar el juny de Tot el món, és el primer avançament del seu proper disc, que, com van explicar, preveuen publicar a principis de l'any que ve.
Gràcies, Xavi. 8:36, plana esportiva. I precisament obrim plana esportiva amb la notícia de la destitució fulminant de Jorge Vilda com a seleccionador espanyol del futbol femení, Ana Closa.
Sí, li ho ha comunicat el president interí de la Federació, Pedro Rocha, durant una reunió a la ciutat esportiva de Las Rozas. L'organisme ha publicat un escrit agraint la feina feta després de 8 anys al càrrec i haver estat clau en el creixement del futbol femení i haver fet història aixecant una Copa del Món, però també demanen disculpes al món del futbol i al conjunt de la societat pel comportament de l'expresident Luis Rubiales. El cessament de Vilda arriba 17 dies després del petó no consentit de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, 12 dies després d'haver aplaudit Rubiales quan va dir que no dimitiria i que li va prometre apujar-li el sou, i 11 dies després d'haver condemnat el comportament de l'expresident. Vilda, en una entrevista a El Larguero de la cadena SER, ho troba injust.
Públicamente nunca se ha dicho desde el principio de esta temporada que pidan mi destitución o que pidan mi cabeza. De hecho, de aquella salió una de las capitanas y dijo directamente que no estábamos pidiendo la destitución de Jorge Vilda, que estaban pidiendo otras cosas.
Vilda ha explicat també que la seva destitució no se l'esperava i que tenia moltes ganes de competir a la Nations League i estava molt motivat per ser als Jocs Olímpics de París de l'any que ve. Aquesta destitució forma part d'una de les mesures de renovació que va dir que faria la federació en aquesta nova etapa. Entre altres coses, ara falta veure què passa amb Rubiales, que ara està suspès provisionalment com a president per la FIFA. I atenció a aquestes declaracions, que m'agradaria que escoltéssiu, també perquè és del jugador del Real Madrid, Dani Carvajal, que ara està convocat amb la selecció, sobre el cas Jennifer Hermoso. Son declaraciones a Onda Cero.
Lo que tú consideras víctima, ¿no? En tu pregunta que me estás haciendo, al final hay estamentos legales que están considerando si realmente Jennifer es víctima de algo que se está tramitando, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros nos mantenemos al margen. Ya te digo que hay personas que son las que tienen que decidir, y si hay algún culpable o alguna víctima, ya se hará saber. Entonces tampoco podemos posicionarnos o condenar una parte u otra previamente sin conocer realmente qué ha pasado, qué se ha estipulado, porque a día de hoy Jennifer no ha presentado tampoco una denuncia.
Dubte de Jenny.
Dani.
Diu que li falten dades.
Dani Carvajal, recordem que té un superpoder que és fer faltes sense que li piti ni una, aquest és un...
O sigui, seria considerat targeta.
Ell va fent faltes, però cap li pita, no sé, és increïble, però a més, recordem que s'ha fet fotos amb els ultrasur, amb les banderes aquelles, amb el pardal i totes aquestes coses, i va convidar Santiago Abascal al palco del Bernabéu,
sí, sí, sí.
Ell mateix, una invitació particular. Són amics.
Fixa't.
Són col·legues.
No se podia saber.
No se podia saber. Per tant, és tot un presunto.
Ja em perdonaran el...
I una cosa, a mi em crida l'atenció perquè resulta que van sortir els capitans de la selecció espanyola dient hem signat un manifest tot l'equip. Bueno, suposo que ell no el va signar, aquest manifest, no? Perquè, clar, un dia diuen una cosa, ell el dia següent diu la contrària.
O no tocava sé. Fer-ho.
Clar, no.
Com Mari Rubiales.
Al final és esperpèntic tot.
Sí. I em perdonarà els ulls pel llenguatge, però la frase popular és com és, seria un Carvajal no me jodas, penalti i expulsió. Sí, ja està, seria això. I ara totes les mirades se centren en la nova seleccionadora Montse Tomé, fins ara la segona entrenadora de Vila.
L'asturiana que havia posat el seu càrrec a disposició després de l'assemblea on Rubiales va dir que no dimitiria, es converteix així en la primera dona en ocupar el càrrec i s'estrenarà contra Suècia i Suïssa aquest mes de setembre. L'ex blaugrana ha exercit durant 5 anys com a entrenadora de la selecció absoluta, com a segona, i la federació la considera una peça fonamental en el creixement de la selecció. A més, coneix bé el vestidor i també coneix bé les categories inferiors.
I en clau blaugrana, a falta de l'anunci oficial, el club ha renovat dues de les seves grans perles, d'una banda Alejandro Valde i per l'altra Lamine Yamal.
Valde, fins al 2028, tindrà una clàusula dissuasòria de 1.000 milions d'euros. El lateral català ja ha estat inscrit com a jugador del primer equip i, de fet, aquest cap de setmana ja va jugar a Pamplona amb el dorsal número 3. Pel que fa a Lamine Yamal, el seu cas és diferent perquè encara és menor d'edat. De fet, el juliol en va fer 16 i la normativa estableix que només se li pot plantejar una renovació de 3 anys. És per això que el jove atacant jugarà com a blaugrana almenys fins al 2026. Aquest serà el seu primer contracte professional i tindrà una clàusula de rescisió de 1.000 milions.
Per cert que... Digues, Rafa.
No, que la minya mala, això, les trampes aquestes legals, en aquest cas, cosetes. En detriment del Barça, perquè se l'hauria de renovar fins al 2050, aquest sí. Paio. O sigui, 3 anys em sembla molt poc, en el cas de la minya mala.
Per cert que el Golden Boy pot tornar a ser culer.
Sí, perquè hi ha 3 blaugrana nominats. Gavi, de 18 anys, que és l'actual guanyador i que va succeir Pedri, però també estan nominats Valde, de 19, i la minya mal, de 16, que estan en la llista de candidats al millor jugador menor de 21 anys. Dels 3, qui podria tenir més possibilitats d'endur-se l'és Valde, que haurà de competir pel premi amb Jude Bellingham, de 20 anys, que jugarà al Real Madrid, i Jamal Musiala, també de 20 anys, que juga al Bayern.
I a l'Open dels Estats Units de tenis, Novak Djokovic ja és a les semifinals i és a un pas més a prop d'aconseguir el seu 24è títol de Grand Slam.
El serbi s'ha imposat en 3 sets del nord-americà Taylor Fritz. El seu rival a semifinals ara serà el nord-americà Ben Shelton, que ha superat Tiafoe en 3 sets a 1. D'altra banda, demà juga Carlos Alcaraz contra Alexander Zverev, en un partit que es preveu dur pel murcià, ja que l'Alemanya es troba en plena forma després de la lesió que el va deixar uns mesos apartat de la competició. El passat dilluns, Zverev es va desfer d'un altre dels grans favorits al títol, l'italià Jannik Sinner, en un partit frenètic de 4 hores i mitja i que es va decidir en el 5 a 7.
I en ciclisme, Philip Pogana s'ha marcat el millor temps de la crono de Valladolid, recorrent 25 quilòmetres en 27 minuts i 39 segons, a una velocitat mitjana molt propera als 56 quilòmetres per hora. És una bestiesa. Això ara, no?
Sí, de fet, Cap ha pogut superar el seu registre, un fet que li ha permès seguir l'etapa des de la butaca que disposa l'organització per al ciclista que fa el millor temps. Pel que fa a Remco Evenepoel i Primo Roglic, ara mateix són tercers i quarts a la general. Primer és Sepp Kuss, seguit del ciclista de Vilanova i la Geltrú, Marc Soler, a 26 segons.
I en hoquei patins, després de 20 anys a la màxima categoria estatal, el davanter del Reus Deportiu, Raül Marín, penja els patins.
Marín ha estat 4 vegades volador i és el tercer màxim golejador històric de la Lliga amb 503 gols, però ha tingut un final marcat per les lesions. De fet, la temporada passada ja no va poder disputar cap partit per culpa d'una lesió a l'esquena que li afecta la cama. Després d'haver vestit la samarreta del Reus en 3 etapes i d'haver jugat també, entre altres, el Barça, l'Sporting de Portugal i l'Alcoi, ara també serà el segon entrenador del Reus, al costat de Jordi Garcia, i també coordinador de la base.
Gràcies, Anna. 2 minuts i arribem a 8:45 del matí. Anem a la cara B de l'actualitat.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
I és que tota l'actualitat informativa, com sempre, també té la seva cara B, que ens porta Núria Ros. Núria, què ens expliques avui?
Ai, avui, què?
Abans has parlat de trotar, sí. M'ha sonat a mi molt estrany.
De fet, avui això. Només parlarem d'això,
sí?
Perquè és suficientment important, d'acord? I avui la cara B ens ha de fer posar un nom sobre la taula, que és el de Lia Kirstin. No sé si us sona, n'heu sentit a parlar.
Ni idea.
No, val. El titular seria, és una dona noruega que molta atenció perquè s'ha fet mundialment famosa per moure's com un cavall.
És ella?
La presento.
Són declaracions?
És ella?
Exclusives per Radio Estel, correcte. Què, què us sembla? Això també ho fa ella?
Sí.
De moment es mou. No parla com un cavall.
Bueno, Rafa, tu sabries trotar com un cavall?
Trotar com un cavall?
Segur. Sí. Rafa Sanahuja, segur.
Estil Chiquito de la Calzada. Este caballo que viene de Bona. Una cosa així. Si et val, és el que, on arribo jo és aquí.
Sonem molt caspós, això.
Escolta, Chiquito, perdona, Chiquito referent de l'humor, al nostre país.
Mireu, en aquest cas el que heu de saber és que aquesta dona, que recordem es diu Aila, no té un nom, de veritat, s'ha fet, com dèiem, molt coneguda gràcies a les xarxes socials, concretament a través d'uns vídeos on se la veu trotant, saltant, inclús alerta galopant, a quatre potes imitant tot tipus de moviments i comportaments dels cavalls.
Ei, a quatre potes, això.
A quatre potes, clar, els cavalls quantes...
Com vols que ho faci si es fa com un cavall?
A dues, que és més fàcil, però com trotes a quatre potes.
Tu has vist algun cavall trotant a dues potes? No. Però... bueno, els andalusos aquells que ballen, no?
No, però sí, tu posa't a quatre potes i trota. És impossible.
No, és molt complicat i té molt de mèrit. Compte. De fet, fem una cosa. Home. Sé que la notícia de bones a primeres i a últimes és molt estranya.
Sí.
Per tant, animo que els oients, també vosaltres, entreu al nostre Twitter, @lacaravanaestel, on hi trobareu un vídeo...
Ah, tenim vídeo?
De la Ila, aquesta dona trotant.
Però una pregunta.
Mireu-lo.
Això als oients els traurà la son? Perquè jo tinc la sensació que una dona trotant com un cavall pot ser tan impactant. Saps el que vull dir? Que se't queda aquí i dius...
No, clar.
I no puc dormir.
Se me quedó en la cabeza el resplandor.
Millor, així ens escolten durant tot el dia.
Exacte.
Clar, i suposo que després d'haver-vos explicat això, com a persones curioses que sou, direu, i d'on neix aquesta passió per voler imitar un cavall?
Sisplau.
No?
Us ho pregunteu, sí.
Doncs, segons ha explicat la protagonista de la història en diverses entrevistes, la passió li ve des de petita. I es veu que quan era petita se sentia atreta primer tot pels gossos. Val? Es volia semblar en un gos.
Es volia semblar.
Sí.
Se sentia atreta...
Es volia convertir en un gos.
La marca,
és surrealista, però és així.
La marca blanca del cavall.
Exacte. Però més enllà de tot això, sembla ser que el seu interès va evolucionar fins a tal punt de fixar-se en els cavalls.
Fixa't.
Es va fer més gran i es va fixar en un animal més gran, un cavall. I va ser en aquest moment quan va començar, podríem dir, a lluitar pel seu somni, no? Que és imitar tots els moviments d'un cavall. I no sé si ja heu tingut l'oportunitat de veure alguna fotografia o algun vídeo a les nostres xarxes
ara
socials.
Ara entraré a la xarxa, però...
Però t'he de dir.
Necessito veure-ho,
Somni aconseguit, perquè la tia ho fa molt bé.
Sí, eh?
Molt i molt bé. Clar, tot i això, i com en tota la vida, la nostra protagonista d'avui ha explicat també en algunes entrevistes que ha rebut moltes crítiques, i sobretot burles. Molts la cataloguen com una boja, que no té res més a fer, però jo penso que sigui com sigui, a aquesta noia li diria, lluita pels teus somnis i segueix fent el que més t'agrada perquè ho fas molt bé. I no et trobes pel carrer persones que troten com un cavall.
Si el teu somni és un cavall...
Per tant, d'alguna manera es diferencia de la resta.
No. Sí,
heu vist ja el vídeo o no?
Mira, estic veient l'hora... Ui, compte.
Ho fa molt bé.
Compte.
I sembla un cavall, de veritat.
Sí. Ui, que corre... Ui.
Clar, Això és un gran entreno,
Tu saps la nena de l'exorcista, quan puja les escales a la inversa?
Sí, té una retirada,
És una mica així.
Té una retirada.
Calla, que té un gos, també.
Clar, perquè ara hi ha arribat al màxim. No sé, suposo...
O hi ha més animals.
Clar. Suposo que en un futur ens sorprendrà imitant un altre animal.
Mira, és com aquella persona que es vol semblar un avatar, no? I va fent la seva evolució, la va penjar a Instagram.
Sí.
Doncs aquesta va...
A un avatar?
Sí.
No l'has vist?
Sí.
Què és un avatar?
Avatar, la pel·lícula.
La pel·lícula.
Sí.
No es diuen avatars.
Bueno, a veure, sí. Ens entenem.
Gent blau, gran.
Avatar, s'entén.
Sí, és així. La gran pregunta i el xascarrillo...
Sí que fa por,
Sí. La gran pregunta i el xascarrillo que hem de fer a aquesta hora és si té cotxe, quants cavalls té?
Un.
Déu-n'hi-do.
Ella, no?
En fi, les notícies que necessitem en un dia com el d'avui,
Fixa't. Abans d'acabar i fer un canvi radical de tema... Què passa, tenim temps o no?
Sí, tira.
M'acaba d'arribar un missatge del col·legi que encara no han entrat els nens, Falten 12 minuts i diu...
Fixa't.
Recordatori d'inscripcions, activitats extraescolars. Clic, clic! Ja estan desitjant...
Això és de la teva escola?
Sí.
M'encanta.
Bueno, escolta, primer que arribin i que, no?
Després ja pagarem, no?
Ja volen, saps, allò, que passes per caixa, I d'aquí res arribarà el de l'AMPA. L'AMPA també vol.
Tens amics a l'escola, tu, trobo?
Sí, moltíssim.
Fent amics. Va, anem a la musiqueta.
Va, sí, avui la notícia musical ens la porta Nicki Minaj. Let's
Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good...
Què, la situem en el mapa o no?
Sí.
A Nicki Minaj.
Home, sí, tant.
Agrada.
Rafa no,
jo no
sempre el Mironell.
Jo no, jo no. Sí, ja, tens una fixació.
Sí.
Saps que jo no estaré al cas.
Mireu, per si tenim algun oient que va perdut com Rafa Sanahuja, que sàpiga que Nicki Minaj és una artista estatunidenca molt i molt coneguda pels seus temes de rap i pop, que no ha parat de triomfar des del que va començar, i això tothom no ho pot dir, eh? Sense anar massa lluny, aquest estiu ha tornat a petar amb el tema Barbie World. Saps que s'estrena la pel·lícula de Barbie, no? Home, aquest estiu?
Sí, sí.
Doncs ella ha fet la cançó, i aquesta cançó l'ha consagrat una vegada més com una de les artistes més escoltades del país durant l'estiu.
Fixa't.
I lluny d'aturar-se, Nicki Minaj segueix traient nova música i està a punt a puntíssim de publicar un nou àlbum que es dirà Pink Friday 2. T'agrada el títol o no?
Pink Friday 2.
Sí, m'agrada molt.
Sí, a l'1.
Per què no?
I ara el 2.
Sí, exacte. Que sortirà a la llum el proper 17 de novembre i es convertirà, com deia l'Anna, en la segona part d'un àlbum que la mateixa artista va publicar l'any 2010. Sota el mateix títol. Per tant, serà com una segona part d'aquest àlbum. Per tant, esperarem, no?, la publicació oficial d'aquest nou treball. De moment, acabem amb Nicki Minaj, que ens doni el bon dia.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vuit minuts i arribarem a les 9 del matí. Avui ho estàvem explicant aquesta primera hora d'aquest programa. Els sindicats d'educació mantenen la vaga convocada avui, el primer dia de lectiu del curs 2023-2024. Davant, diuen, la manca d'un compromís ferm del Departament d'Educació. Exigeixen la recuperació de les condicions laborals perdudes amb les retallades i les millores d'un servei educatiu ple de mancances i problemes a resoldre. Avui a la caravana hem volgut convidar Iolanda Segura, portaveu del sindicat de l'USTEC. Iolanda Segura, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Senyora Segura, ahir es van aixecar i van marxar de la mesa sectorial que s'havia convocat amb la consellera Anna Simó. Què és el que no us va convèncer de les propostes que us van posar sobre la taula?
Bé, primer de tot és que ja va ser una desconsideració convocar una mesa sectorial per explicar les excel·lències de les propostes del Departament d'Educació el dia abans d'una vaga que és una protesta no? en contra de les polítiques educatives del Departament i bàsicament doncs, una reivindicació no? pues que no se'ns han retornat les condicions laborals que teníem abans de les retallades, que se'ns van retallar en el seu moment. Després d'haver bloquejat una negociació que estàvem fent a finals de juny, al mes de juny, per arribar a un acord, no sé, la veritat és que aquesta mesa, el dia 5, no havia de produir-se. Això, en tot cas, si vols venir a explicar-nos doncs, quines meravelles de propostes esteu implementant en educació, que no estan resolent tots els problemes que tenim, però és igual, doncs fes-ho, passar de la vaga I en tot cas, si has de convocar algú el dia abans de la vaga, és el comitè de vaga.
Senyor Segura, fem al revés, també. Què n'esperaven de la trobada?
No esperàvem res. Nosaltres una mica ja vam anar perquè som educats. I vam voler, doncs, fer acte de presència, constituir la mesa i vam deixar que parlessin i que expliquessin, doncs, el que s'havia anat fent fins a el que s'ha estat fent fins ara, que ja no hi havia res nou, eh? No, ja tot és el mateix discurs de sempre. I després nosaltres vam intervenir, vam mostrar el nostre desacord, doncs, amb la convocatòria d'aquella mesa i vam dir, doncs, el que nosaltres pensàvem de la gestió de tot plegat, tant la de la conselleria d'abans com de l'inici d'aquesta nova consellera. Per tant, que nosaltres no continuàvem, doncs, en aquell espai i marxàvem, abandonàvem la mesa en aquell moment.
Li reformulo la pregunta, eh? Què hauria d'haver passat perquè avui em digués Iolanda Segura la trobada d'ahir va anar bé?
Doncs que hagués convocat el comitè de vaga i hagués vingut amb una proposta, recuperant la proposta que ja estàvem gairebé, diguéssim, bueno, ja gairebé estàvem en un punt molt proper durant el mes de juny, i hagués dit, mireu, nois, al final això es tira endavant, no patiu, que acabarem, doncs, aquest mes amb un acord que tancarà un cicle, tancarà un cicle que és el retorn de les retallades, i podrem abordar doncs, totes les mancances i problemes que té el sistema educatiu, que en són molts.
La nova jornada de mobilitzacions, sigui com sigui, forma part d'un cicle d'aturades que va començar, si recorden els oients, 2 anys enrere per revertir aquestes retallades de les quals ens parlava la senyora de Segura. D'alguna manera s'arriba a veure la llum al final del túnel o encara és molt difícil?
A veure, nosaltres sempre, si estem continuant amb aquesta lluita, és perquè confiem en que en algun moment arribarem a resoldre aquest conflicte. No és que ens agradi estar en conflicte permanent. La veritat és que és desgastant, cansa molt. El col·lectiu també, doncs, fa cicles, no? Té suport més massiu, diguéssim, a nivell actiu, perquè a nivell moral els tenim a tots al darrere, perquè hi ha un desgast molt gran en els centres educatius.
Acabem de perdre Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC. De seguida la intentem recuperar. Iolanda Segura, que ens deia, molt contundent, que considera una desconsideració convocar una mesa sectorial per explicar les excel·lències del Departament d'Educació, diu, un dia abans de l'inici de l'escola. I ara ens estava intentant explicar, doncs, això, que el que pretenen, sobretot, és revertir aquestes retallades, i per les quals fa 2 anys que els mateixos mestres i les mestres d'educació, evidentment, doncs, plantegen aquestes vagues, aquestes jornades de protesta. Ara li preguntàvem a la mateixa Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, si veieu la llum, si veien la llum al final del túnel, i deia que no ho donen tot per perdut i que no volen ser catastrofistes, tot i aquestes mobilitzacions que consideren oportunes. Mobilitzacions, recordem, que comencen un dia com avui, dia en què s'inicia el curs escolar 2023-2024, un 5 de setembre, per tant, l'any en què s'inicia abans el curs. Abans un company de la ràdio em deia, no, que l'any passat també va començar abans el curs i va començar el dia 4. Sí, això és real, però també és veritat que un dia com avui, 5 de setembre, també s'inicia el curs per part de la secundària, i això no havia passat l'any anterior. Res, esperem un momentet i aviam si tornem a localitzar Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, i acabem aquesta conversa amb ella i després saludem a la consellera.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Si no es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio expeditiva.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Doncs vinga, sí, recuperada la trucada, podem seguir parlant amb la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura. Senyora Segura, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Pobre. Li preguntàvem a la senyora Segura si veiem la, si veien la llum al, al final del túnel, i em, em deia, així dit a l'engròs, que des de la USTEC no són catastrofistes i, per tant, que volen seguir negociant i volen seguir posant sobre la taula aquestes, aquestes demandes. Senyora Segura, deixi'm preguntar-li quines són les demandes que consideren des de la USTEC més urgents i, per tant, prioritàries.
Bé, per poder estar ja tancar un cicle, com he dit, és recuperar doncs totes aquelles condicions laborals que se'ns van retallar, que al final són les